I fixa't, han passat uns quants dies, ja ho havíem dit, eh? Per Sant Joan ja vam dir que ja quasi que era Nadal. I fixa't, ja estem en el darrer dia del 2023, a punt de girar full d'aquest llibre, que és el del 2023, i a punt d'obrir-ne un altre. I no se m'acut millor manera d'acomiadar-lo que a aquesta hora intempestiva i plàcida del matí desplaçar-nos a un racó que ens encanta, que és un carreró, que en realitat és un cul de sac, perquè no segueix empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on és, en quin punt del mapa, al final del qual, al final d'aquest carreró, hi ha un edifici sense gaires pretensions ni arquitectòniques ni artístiques, que a l'interior amaga una pila de meravelles, i mai se li acaben, de fet, perquè és el col·leccionista més gran que conec. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
Com es presenta per tu, després de tots aquests anys, un final d'any? Té càrrega simbòlica o hi ha
sempre,
cada cop...?
Sempre, sempre. Sí. Jo, ja que saps que des de fa 37 anys porto un diari i que a l'últim dia de l'any sempre acostumo a escriure'l, doncs, a les estones prèvies al sopar, sempre faig una reflexió de tot allò que ha passat, m'ho he anat a apuntar, no? Mira, aquest any doncs, ens han deixat aquestes persones, n'han nascut d'altres, ha passat això, ha passat allò altre, i sempre, en el fons, és un moment d'eufòria i d'una desfermada alegria, però a mi sempre m'inspira un punt nostàlgic, perquè, clar, és un moment, diguem-ne, d'acomiadar-se de moltes coses, algunes per sempre més, i de rebre'n d'altres. I més enllà de l'engrescament, evidentment, de tot el sopar, perquè, evidentment, nosaltres ho fem a casa i amb els nanos, que, ostres, jo després del raïm ja tinc ganes d'anar a dormir, i els nanos comencen a ballar, i vinga a ballar, i per al menjador i tot això que dius, a veure, però no teniu son, vosaltres, eh?
Vosaltres no sou fills del vostre pare, o què passa aquí? Nocturns.
Doncs, però llavors, sí, llavors, passa aquest
tenir
sentiment...
fills per això, perquè això, si et surtin,
ara,
nocturns.
Ara. I a més, vaig a revelar-te una cosa.
Què?
L'Elisabet vol, ja fa anys que m'ho està dient, eh?
Ai.
Vol que imiti a Hugh Grant amb el tema de la camisa
no.
de Love Actually.
Love Actually, sí. Aquell ball.
Correcte.
Però és camisa
jo
i,
que
i calçotet, no?
No, calçotets no, no. No, no.
Van calçotets, Hugh
no,
Grant?
No, no van
crec
calçotets,
que sí, no.
No. El que anava
amb
calçotets era el Tom Cruise a la pel·lícula Risky Business, que també feia un ball sol a casa.
Ah, val.
Però Hugh Grant va
amb
el cap de ball, és el primer ministre, no oblidem,
sí,
eh?
Sí,
vull
sí,
dir que...
sí, sí. S'està acordant la camisa, no?
I jo sempre miro de buscar excuses, de dir, ai, és que no em trobo bé, no sé què, és que, ai, és que no me'n recordo... Però jo
estaràs,
me l'entevo que
mono,
avui,
eh?
Aquesta nit, i com que l'Elisabet ara m'està escoltant, doncs llavors dirà,
mono,
no m'escaparé.
Estaràs mono fent de Hugh Grant.
Sí, sí, però vaja, tu què tal?
M'ha interessat
no,
això, aquest final del diari.
Sí.
Cada any té una llibreta particular i la tanques, aquella llibreta?
Sí.
Val. No és que tu segueixis
no,
l'any
no, no,
següent?
No, 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 sempre tanco la llibreta l'últim dia de l'any, sempre tanco la llibreta.
Perfecte.
I és una manera de, a l'endemà, una altra llibreta i amb tot l'encrescament que suposa començar un nou any. Mm.
Bé, doncs en aquest dia, que és el darrer d'aquest 2023,
sí.
Haurem de revisar, com sempre, les bústies
sí.
Dels nostres, bé, del nostre espai.
Se'ns
i...
ha girat feina, Xavi, se'ns ha girat
sí.
feina, perquè ara,
sí,
per exemple, jo he agafat tres cartes,
sí.
que són, dedueixo que són tres felicitacions,
d'acord.
Però clar, les estem ens hem de posar una mica al dia,
no,
perquè,
no, no,
o sigui,
no.
En tenim poder com encara com dues o tres setmanes més, eh?
Sí,
vull
sí,
dir que
sí, sí.
Va, mira, comencem per la primera. La primera ens la remet la Lídia Ruano des d'Esplugues de Llobregat, és una senyora que ja ens ha citat en diverses ocasions i ens envia una prestació, doncs mira, goita, aquí sents això? A veure, ah no,
sí,
s'ha caigut la campaneta.
Sí. Ah, hi ha una campaneta dintre.
Aquí.
Ah, s'ha quedat a dins el sobre.
S'ha quedat una campaneta, veus? Una felicitació aquí amb
una estrella.
I aquí podem llegir un petit poema de Martí Pol. Deixo enrere somnis i vanes esperances per poder estimar totes les coses que retrobo cada matí quan surto de casa. Un any més, i van tres, et desitjo unes bones festes de Nadal i any nou. És estupend despertar els diumenges amb el teu i el vostre programa. Moltes gràcies, la Lídia Ruano. Els nostres desitjos també per al Xavi. Doncs mira, Lídia, des d'Esplugues de Llobregat, la primera
gràcies,
carta. La segona ens la remet, a veure quina, a veure per aquí, una carta manuscrita que ens l'envia l'Agus Llort des d'Esplugues.
Val.
Des de Barcelona.
També d'Esplugues?
Sí, doncs,
què està
doncs sí,
és
veritat,
aquí?
Mira. I podem llegir, bon Nadal i millor any nou. Hola, coneguts, com l'any passat i per aquestes dates us torno a desitjar unes bones festes. El nom de la secció és molt adient, perquè sempre té sorpreses per escoltar. Músiques, anècdotes, observacions, cosetes que es desconeixen, o sigui, un calaix de sastre, o millor dit, un besar de les sorpreses. Mai em deixin diferent la vostra secció. i com el temps passa, i ho vaig dir al Nadal 2022, aquest és el camí. Doncs mira, l'Agust Llor, des de, també des d'Esplugues.
I és una postal d'aquestes del naixement.
D'aquestes de naixement tan, tan típiques i entranyables, eh? Da, i la tercera...
Postal o no?
La tercera, jo diria que és una carta, també és una postal, però mira, mira, va acompanyada d'una carta, ens la remet la Delia Miller des de Gavà. Que ja ens ha escrit, aquesta senyora ja ens ha escrit en diverses ocasions, eh? I podem llegir, benvingut Xavi Albert, aquest diumenge en escoltar l'alarma del Pluricó m'he tret la mandra de sobre i m'he posat a escriure-us. Pensava esperar uns dies per enviar-vos la felicitació de Nadal, però davant de la temuda activació del PluricoCat, no podem permetre que no arribi cap carta al basar de les sorpreses. Segur que molts dels vostres oients hauran reaccionat de la mateixa manera.
Correcte.
I ben aviat aniran arribant força cartes que ompliran la bústia del programa. Cada diumenge us escolto. Sembla que caminem per un carrer estret i empedrat que ens portarà al basar de les sorpreses, on l'Albert ens espera per tal de convidar-nos-hi a entrar. No sabem on es troba el basar, però segur que és dins dels cors de tots nosaltres. Ja esperem que llegiu les cartes i que agafem el Biorlec Express. Sentim moltes vegades com el Xavi protesta per si fa fred, per si aneu massa lluny, per si... Bé, espero escoltar el vostre programa durant molt de temps sense l'ensurt de l'activació del Pluricó. Una abraçada ben forta, la Dèlia, postdata, aprofito per enviar-vos la felicitació de Nadal. I, efectivament, una felicitació on... és de la UNICEF. Us desitjo de tot cor que passeu unes bones festes de Nadal i que tingueu un pròsper any 2024. Ben d'acord, la Delia Miller des de Gavà.
Fantàstic. Doncs a la Delia, a la Lídia i a l'Agus, que avui n'hem llegit les felicitacions nadalenques, moltes gràcies. I a tots els oients que seguiu escrivint, doncs convidar-vos a seguir-ho fent i també agrair-vos-ho. Com sempre, amb l'adreça habitual, també el 2024, que és el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. Bé, darrer viatge de l'any, Berlegui.
Sí, sí.
Tenim el Berlegui Express a punt.
Aha.
Anem a on?
Mira, avui marxarem a Seattle, a l'estat de Washington, als Estats Units.
Has decidit que ja no poses banderetes ni res últimament.
Clar, és que la conca les endevines totes.
Ja.
Què era, un joc a veure si les endevinaves, aquesta? Home, la d'avui també seria fàcil,
aquesta,
eh?
Aquesta hauria estat molt fàcil. Podries ja anar pels estats.
Sí, ja seria
Estats
més
Units.
Punyatero, això,
no,
eh?
No, ho aconseguiria, aquí no ho aconseguiria.
Però doncs bé, mira, Seattle. Anem al Birk Museum, que és un espai d'història natural i cultural fundat l'any 1899 i que entre els seus fons té més de 16 milions d'objectes de tota mena. I que han anat recopilant al llarg dels anys. Alguns dels quals, home, ja et dic ara que poder no caldria. I aprofitant que fa dies que van celebrar l'equivalent a la nit dels museus nostre,
sí,
on tenen obert fins la mitjanit, ens anem allí per constatar que no tot el que es pot veure en aquests llocs és de fiar. Estàs a punt?
Sí, jo sempre.
Doncs apa, som-hi!
És una mena de basar d'allà, això.
Sí, però és que 16 milions de coses, ja m'explicaràs. Tu també estàs animat, això, eh?
Sí, noi. Ei, el museu és maco, eh?
Sí.
Mira allà.
És que ha tingut diverses reformes. On, on, on?
No, cap a aquell cantó.
Ah, vale.
Sí.
Sí.
Vigila que no et xoquis.
Està maco, sí, perquè jo...
Però, sí, doncs més patós, de veritat, eh? Vigila. Però aquí és de nit, eh?
Sí, clar, perquè clar, bueno, la nit dels museus és el que té, no? Que està allargada la nit fins a... O sigui, s'allarga, per entendre'ns, perquè la gent pugui visitar-ho, sí, i aquestes,
sí,
coses,
sí,
eh?
Sí.
Hi ha unes cues que es munten que, bueno, arriben fins a la cantonada, eh?
Molt gran, això, també, eh? Cap,
sí, bueno, és que estem a Amèrica, Xavi, sí, ja se sap, sí, això. Mira, crec que...
És que els museus m'hi perdo.
Anem per aquella sala...
Se perdió en su propio museo.
Jo sóc una mica en Marcus Brody, eh? Mira, fa uns quants dies la Universitat de Cambridge va publicar un estudi fet durant 15 anys on han analitzat mig miler de mostres guardades en museus que procedeixen de troballes arqueològiques. La idea d'aquest estudi era comprovar com ha afectat el pas del temps el que hi ha als envasos que s'han conservat durant dècades, però també s'hi contenen allò que hi diuen. I les conclusions han estat, diguem-ne, sorprenents, perquè algunes d'aquestes peces conservades, entre cometes, pel seu valor alt històric, resulta que no només resultaven perilloses, sinó també fastigoses.
Què vols dir?
I posaven com a exemple, doncs, unes cremes orientals del segle XIX per la cara que contenien mercuri, altament tòxic, no oblidem, o uns insecticides que estaven fets d'arsènic, que sí, que mata les formigues, però també els éssers humans.
Per ahir. Mm? Hosti, és maco, però, eh?
Perdona, sí.
Grans sostres, eh?
Sí.
La sala és aquí.
No,
és, la
no,
sala?
No, a veure, era aquesta, a veure on estava... No,
hi ha un mapa allà... Ah, val, no el necessites. És que anava a dir això de... Saps? Vostès aquí, que no sé on...
Sí, però és que aquests mapes, jo no sé tu, però és que jo...
Però jo sempre busco el punt i llavors la, sí, resta ja no sé on vaig.
Mira, és aquesta vitrina d'aquí, fixa't.
Val.
Aquí hi havia, ara no hi és, però aquí hi havia la joia de la corona d'aquest estudi, que és una antiga ampolla de whisky del segle XIX,
ep,
que estava mig plena.
Uh-huh.
El whisky tenia, doncs això, el seu color característic, aquest groc més aviat fort, tot i que una mica malmès, i s'exhibia com a part de la col·lecció. Doncs bé, quan van analitzar el seu contingut, se'n van adonar que no era whisky, sinó que era...
Què?
Orina.
Va, va, va.
Que sí, Xavi?
Va, va, va.
Clar, aquí llavors, ara...
Llavors
anem a...
qui ha... Vull dir...
Sí. A veure, com ha anat a parar el pipi a dintre l'ampolla? Clar, llavors es pensa que algú fa molts anys, i que deu fer dècades, evidentment, que és mort, sí, en devia reutilitzar l'envàs per evitar anar al lavabo. O sí, què sé jo, li devia fer mandra, o no hi havia cap a la vora, o què sé jo. El cas és que va fer servir l'ampolla, diguem-ne, com a urinal. I més tard, algú que devia fort descobrir aquesta ampolla, devia pensar que contenia whisky, i sense analitzar-la, l'han exhibida en aquest museu durant una pila d'anys.
Quin fàstic. Però això, clar, és un bon exemple de la quantitat de coses que han estat museïtzades i que han passat per autèntiques, etc, i que són fraus o que, en fi, que no s'han comprovat correctament.
I la de coses que no sabem, eh?
Home!
La de coses que no sabem. Bé, aquest escatològic descobriment ens inspira per dedicar un nou Basar de les Sorpreses, l'últim d'aquest 2023, el que farà el 332, que consagrarem a la lletra P. La P de pipi.
No, home, no.
Que sí, que sí.
Perdona una cosa, Berlín. Què passa? L'últim basar,
sí,
de l'any,
sí,
que ha de tenir una, no sé, una càrrega, un simbolisme
una
especial.
Una simbologia, un
una
punt...
cosa,
sí,
un aire, una miqueta... I a més, sent un senyor com tu, ben vestit, sí, ben... Ara hem de parlar d'orina, ara?
Doncs sí, pensa que no és l'únic basar escatològic d'aquest 2023,
no, no, no,
eh?
Ja,
en vam
ja
dedicar una a la C.
Tendència,
la C de caca,
sí, sí,
eh? Vull
sí,
dir que...
Me'n recordo.
L'orina, aquest líquid...
Lamentablement.
Sí. Bueno, home, però escolta, vam veure que al darrere hi havia una gran càrrega simbòlica,
sí, sí,
mitològica,
sí, sí,
eh?
Tota la que vulguis.
L'orina, aquest líquid aquós excretat pels ronyons, sí, expulsat per l'aparell urinari i d'un color que va... que té diverses tonalitats
de groc, eh? Però és que no cal parlar
eh?
Del color de l'orina, de veritat, de veritat.
Però quina sorpresa, està composta en un 95% d'aigua.
Home, clar,
a la seva...
de què està fet. És que de veritat, eh?
A la seva vessant més col·loquial l'anomenem pipi o pis, paraula que es pensa que deu procedir del llatí pisciari, que vol dir precisament orinar.
Pisciare.
Pisciare, eh? Tot i que no cal dir que rep molts noms i expressions perquè el fet és tan antic, evidentment, com la humanitat.
Això sí.
I és de les primeres coses de les que riuen els nens.
Ah,
no
sí,
sé si els teus nens estan en aquesta fase encara.
Home, sí.
Jo estem a pipi, popo, pets i... Bueno, sí.
Tot això, rot i tal.
Sí,
i
sí, val a dir que aquesta fase escatològica no tothom la supera.
No,
és a dir...
els catalans explícitament, no? Que es continuen fent gràcia i...
Per exemple, així. En català diem això de vaig a fer un riu,
sí,
vaig a regar les flors,
sí, sí,
vaig a pixar, vaig a canviar l'aigua de les olives, vaig a canviar l'aigua al canari...
Això fa dies que no sé tu el canari,
sí,
però bueno.
Sí, sí, sí. Però també utilitzem el fet metafòricament. Pixar-se de riure... pixar fora de test, és a dir, equivocar-se, pixar aigua beneïda, és a dir, ser molt devots, pixar colònia o pixar alt, és a dir, tenir moltes pretensions, o pixar-se la sabata, que és ser molt vell. Per no mencionar...
Pixar-se la sabata?
Pixar-se
no
la sabata,
mai.
Jo tampoc. Pixar la sabata és això, és l'expressió d'una persona que és molt gran, no? Per no mencionar com s'anomenen els de Barcelona quan surten els pixapins.
Sí, senyor. Eh? Però jo crec, no sé si encara es fa servir amb la mateixa assiduïtat, però és cert que va començar a molestar,
sí,
a una part dels pixapins, que els anomenessin així, és així.
Uh-huh. Unida també té una altra connotació, que és la de domini. Quantes vegades hem sentit allò de se'ns pixen a sobre,
sí,
i ens diuen que plou, eh? I parlant de pixar i de pluja, a veure...
Què?
És que ja estem a l'últim basar. Va, anem a per totes, Xavi. Un advertiment a pares i educadors que ens estiguin escoltant i que tinguin canalla, que també escolta...
Però ara què vols parlar, ara?
Espera. Que també escolta el basar de les sorpreses.
Este programa es para adultos mayores de 18 años. Contiene escenas de sexo y violencia.
Però, perdona, aquest advertiment què és?
Sí, és un advertiment perquè...
De on l'has tret, aquest advertiment?
És que tu saps la quantitat de gravacions que hi ha per aquí del Basar de les Sorpreses?
Bueno.
Va, anem a parlar d'una parafília sexual, la pluja
no.
daurada.
Però què dius, home? Jo si em trobés en la circumstància d'haver de musicalment donar-li un fons,
sí,
a això de la pluja daurada, sí, aquí estic amb problemes, per seleccionar...
He agafat una peça
una
que es diu la dansa de la fertilitat.
Ja. Berlegui, estàs segur que vols parlar d'això?
Hem fet l'advertiment per a tots aquells pares i educadors que estiguin escoltant el basar i que tinguin els nens i que encara els estan tapant les orelles.
No,
d'acord. Estem parlant de l'urofília, que també coneguda com la urolagnia o ondinisme, que és l'excitació sexual a través del contacte amb els pixels. Sí, jo sé que és una mica desagradable així d'entrada, tot i que ja se sap que això, diguem que va a gustos.
Cert.
L'origen del nom pluja daurada el trobem a la mitologia grega, quan Zeus, el déu de l'Olimp, posseïdor tant de poder com d'una luxúria descontrolada, va voler seduir Dànae, filla del rei Argos, que estava tancada en una gàbia, i com que no hi podia entrar, es va convertir en pluja daurada, posseint Dànae i concebint així l'heroi Perseu, el que matà Medusa, recordem.
Sí, perdona, la filia ja ve de...
Jo diria que
grecs,
és tan antic com la humanitat. També. És que no inventem res, ja. Ens escandalitzem per coses i tot està inventat, això.
D'acord.
Més enllà de la seva alleugeridora funció fisiològica i de connotacions sexuals que a primera hora del matí d'un diumenge potser no caldria aprofundir, l'orina ha tingut al llarg de la història molts altres usos.
No sé si tinc ganes de sentir de quins usos estem parlant de la història de, en fi, de la humanitat.
Ara ens pot arribar a escandalitzar, però durant molt de temps, quan no hi havia, evidentment, els mitjans que hi ha ara, a l'antiga Roma, a les Fulonicae, que és Fulonicae, que era l'equivalent a les tintoreries, per entendre'ns, modernes,
d'acord,
la roba rentava amb pixats, però també cendres i fang. No, no, és que això és cert, Xavi. Et podrà agradar més o menys, però és així. I és que l'orina, recordem, conté amoníac, que servia per estovar la brutícia, mentre que la cendra i la terra de paraire, que és com una nana de fang, l'absorbia. I d'on sortia la matèria primera? Que és una pregunta que tothom s'està formulant en aquest moment, tot Catalunya s'està formulant.
Sí, no, clar, perquè no seria el senyor de la tintoreria que...
Doncs,
amb la feinada que havia de tenir, pobre.
Hi havia unes gerres que es dipositaven al costat d'aquests llocs on qui volgués, això mateix, qui volgués es podia alleugerir i a la vegada fer un servei a la comunitat.
Ah, mira.
Què et sembla?
Això és allò que en diuen l'economia circular, una mica, no? Tot serveix
no
per
tot.
No
sé si hi havia algun descompte a aplicar per aquell que... No, no, jo és que abans ja aquí ja, he dipositat la meva ofrena.
L'aprofitament és important, sempre ho ha estat, això.
L'orina també es feia servir per netejar-se la boca.
Bueno, va, prou, mira.
Que sí, Xavi, que sí, Xavi, no marxis, però...
Miri, jo ja en dic prou. Hem arribat fins aquí, fins a l'últim dia del 2023. Fins aquí. Tanquem, gràcies, senyors, i fins l'any que ve.
Servia per netejar-se la boca i blanquejar-se les dents.
Bueno, prou.
I molts segles més enllà, a l'Anglaterra del segle XV, l'orina era tan important per a la indústria tèxtil, especialment pel que fa al fixat de colors usats pel tint, que hi ha registres d'enviament de barrils equivalents a l'orina de 1.000 persones durant tot un any, procedents de tot el país per fer arribar a Yorkshire, on hi havia una potent indústria tinturera.
Déu meu. Si hi havia... Això era una indústria, directament.
Una indústria, clar. Mm. Ja sé que no resulta massa estimulant, però
no,
ja que estem envoltats de pixum, coneguem la història d'un alemany que vivia envoltat d'ell i que va fer un gran descobriment sense saber-ho.
No sé què ens explicaràs del descobriment que va fer, però d'entrada el que no entenc és què vol dir que vivia envoltat de...
A veure, tot va per un senyor que es deia Henning Brandt, que va néixer a Hamburg l'any 1630. Se'l coneix per la seva vessant, diguem-ne, com a comerciant, com a farmacèutic, però també era alquimista, és a dir, era en buscador de la pedra filosofal, aquella substància delerosament cercada a l'antiguitat a la que li atribuïm virtuts meravelloses, com la transformar qualsevol metall en or, però també atorgar la immortalitat. Aquí n'hem parlat en diverses ocasions. A través d'un altre alquimista, un tal Kessler, havia intuït que un dels materials que podia fer servir era la seva pròpia orina. Ja m'explicaràs a quines conclusions havia d'arribar. I el cas és que va començar a experimentar amb la seva pròpia orina, fins al punt que acumulava al seu laboratori centenars de litres de pixum. I provant, se'n va adonar que després de bullir-la a altes temperatures, l'orina emetia llum, donant lloc a un fenomen, el de la fosforescència. Ah. Henning havia descobert el fòsfor.
Ostres.
Esclar que va necessitar 5.500 litres de pipi per produir 120 grams d'aquest element químic, però...
La ciència sempre està...
Perseverança, sobretot perseverança.
Fins al final.
No sabem quant de temps havia invertit Henning en reunir tanta matèria. És evident que, esclar, si va necessitar 5.500 litres, doncs uns quants dies i uns quants mesos. Però sí que poder n'hi haguera hagut prou amb algú que porta pixant 400 anys.
Algú que porta pixant 400 anys?
Sí, correcte. ara ho sabràs ben ràpidament. Mannequin Pis.
Ah, home, no, clar, clar.
L'humanet o el nen que pixa, el nen que...
No és un humanet, és un nen.
És un nen, sí. Però no? Mannequin... Ah, sí, Mannequin, és veritat, és clar, Mannequin, clar. El nen que pixa. Una estàtua, recordem, de bronze, que, bé, és allò que quan la veus dius...
Bueno, me l'imaginava més gran. Sí, sí.
61 centímetres,
Brussel·les,
eh?
Brussel·les, no?
Sí, sí.
Tu l'has vista, no?
Sí, sí, sí.
A més, dius, està en un raconet.
Clar, dius, on està?
Si,
on està?
No, 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 si no t'hi fixes...
És això?
Hi ha una cantonadeta que si pas, pots passar pel costat i no veus res, eh?
És evident que els reclams turístics a vegades són tan fraus, tan fraudulents. El nen que pisa aigua, recordem, és una font, tot i que no s'hi pot accedir perquè està protegida per una reixa. L'estàtua és de l'any 1619, però la que hi ha és una còpia dels anys 60. És a dir, a sobre és una còpia. És una de les atraccions turístiques més destacades de Brussel·les i al voltant d'ella hi ha diverses llegendes, la més coneguda de les quals és la que diu que al segle XIV la ciutat estava assetjada, els enemics van enviar un pla per fer-la explotar, i just quan la metxa amb la pólvora estava encesa, un nen s'hi va acostar, s'hi va pixar, i com que va salvar la ciutat, li van erigir una estàtua. Molt rigor aquesta història, crec que no té, però, escolta, què importa, no?
I la gràcia que el vesteix, el disfressen.
Clar, això.
Tu l'has vist disfressat? És que el problema...
No, disfressat no, l'he vist, diguem-ne, despulladet. No, però em consta, que he vist fotografies al Google.
Jo crec recordar que quan hi vaig anar...
En sèrio?
No, o sigui, no hi havia manera de veure el normal. Sí, cada dia anava disfressat d'una cosa diferent, era tremendo.
És que, dius, cal això? Sí, sí, sí. És que són coses que...
A més, diuen que a Brussel·les hi ha més pixadors d'aquestes, vull dir, més estàtues d'aquestes.
Ah, sí?
Sí, una nena i un gos, em sembla.
Ah, d'altres grans atractius turístics també, sí, per a veure, sí, eh? Sobretot, bueno... si aneu a Brussel·les no us perdeu.
Clar, és que el tema és que hi ha tanta cervesa... Diuen que a Brussel·les, a Bèlgica, hi ha tanta marca de cervesa...
Clar.
Al final,
evidentment, tot acaba
cal, sortint. Cal, sí.
Va, una altra font on també s'hi pixa és l'obra més famosa de Marcel Duchamp.
Que també es va quedar descansant.
Que també, sí.
Mai millor dit. No, no, jo recordo una classe d'història de l'art que va aparèixer aquest i el professor es va enfadar amb mi perquè va veure que no veia clar.
En sèrio?
Sí, ah, sí? Sí, sí, sí.
Què dius ara?
A la universitat.
Sí, o sigui, ell hi creia en el tema de la...
Ho defensava profundament.
Què dius? De veritat?
Que... Bueno, clar, és història de l'art.
Sí, home, sí, el que vulguis.
S'ha de reconèixer que és història de l'art, però a partir
d'aquí... Però distingim, una cosa és història i l'altra cosa art,
Jo crec que vaig començar a moure els braços de forma ostentosa a una de les darreres files i es va enfadar el profe. Però bueno, no passa res. Tot sigui debatible.
Bueno, llàstima que no estava també
art
en aquesta classe, perquè jo t'haguera... Mira, jo haguera fet com el Kirk Douglas d'Espartaco. Jo soy Espartaco. Jo també m'haguera aixecat,
Haguéssim semblat dos molins, tu i jo. Sí, sí.
A veure, recordem, Marcel Duchamp és un dels més distingits representants de l'art del segle XX. Va ser pintor, va ser escultor francès, va participar de les avantguardes de principis del segle passat, entre elles el dadaïsme, el futurisme, el cubisme, el surrealisme, i una de les seves obres més conegudes, per no dir la més coneguda i peça capdalt de l'art del segle XX, és la que porta precisament font. I què és això? És un urinari, que en el seu moment va ser refusat, òbviament,
del
i on intentava
no?
demostrar... Això mateix, un urinari al revés.
Posat al revés.
I on intentava demostrar...
En una paret d'un museu.
I on intentava demostrar que qualsevol objecte podia considerar-se una obra d'art si es traia del seu context original i es col·locava en un espai adient com un museu,
exacte,
on la mirada era diferent. No et negaré tota aquesta argumentació, però que a partir del moment en què has d'explicar moltes coses més enllà del que és evident, hi ha alguna cosa que per mi falla.
No, ja sé que en aquest cas tu no et trobarem mai al voltant del tema de l'art contemporani, però en general. Però és cert que és un debat que encara es manté avui. La pregunta de què és art, no?
Sí.
I Marcel Duchamp planteja aquest dubte de forma molt intensa quan penja un urinari de la paret i diu, senyors, aquí hi ha la meva obra, no? Bueno, jo, o sigui, tenia dubtes en el seu dia, continuo tenint-los ara, però vaja, que el debat hi és... Això és una evidència.
Jo no tinc dubtes. El que passa que sí que és veritat que m'interessa també l'art contemporani, És a dir, el vaig a veure, Però llavors surto encara més refermat amb les meves opinions prèvies que quan entrava aquest espai. Va, i aquesta música que estem escoltant, no sé si la sents, a veure...
Sí. Inquietant, música, sí.
Sí, porta per nom, precisament, música per Marcel Duchamp. I va ser composta per John Cage, que és un altre músic, diguem-ne, d'aquells il·luminats, peculiars, que té una obra, certament, molt intensa. La més destacada de les quals és 4:43, que és una peça que dura 4 minuts, 43 segons, i que és tot silenci. Segur, aquí n'hem parlat en alguna ocasió.
Sí.
Va, i ja que estem a música, doncs un dels grans del segle XIX, que va fer estudis sobre l'orina i que va morir l'any 1887, el mateix any en què naixia Marcel Duchamp. Estem parlant del grandiós... Alexander Brodin.
Mm-hmm. irreconeixible, aquesta música.
Sí, oi? Sí, de fet, ha sigut molt adaptada, eh? És un fragment d'una de les obres més conegudes d'un dels grans noms del grup dels cinc, els cinc grans compositors del nacionalisme rus, on també pertanyien Balakiev, Kui, Mussorgsky i Rimsky-Korsakov. Estem parlant, evidentment, d'Alexander Borodin, nascut a Sant Petersburg, autor de les sinfonies, quartets de corda, però especialment aquesta peça que estem escoltant, El príncep Igor, la seva òpera més famosa, estrenada pòstumament el 1890, i que conté aquest fragment ben conegut, del qual, tal com dèiem, s'han fet moltes adaptacions. Però és que, a banda de músic, Borodin va destacar pels seus treballs en química. Va publicar treballs i el seu darrer article tractava precisament l'orina animal.
Carai.
I d'aquí a una divertida escena on hi sortia orina, però d'un animal, entès metafòricament, que era el de la primera entrega de Agárralo como puedas.
Proteger la seguridad de la reina es una tarea que la brigada policial acepta encantada. Sin importarnos lo estúpida que nos pueda parecer la idea de tener una reina, como americanos debemos ser corteses y considerados.
Aquesta és una escena, no sé si la recordes, que és quan Leslie Nielsen fa una roda de premsa, té una necessitat perentòria, se'n va a la pau i s'emporta el micròfon.
Ah, sí.
Escoltem aquesta escena.
Para que el viaje de la reina por América se complete con éxito. Y podemos estar orgullosos de que la reina haya elegido visitar nuestra ciudad.
I tota la gent està escoltant.
Que de veritat, eh?
Por supuesto, todo el pueblo podrá ser partícipe de
esta... Una cascada, eh?
Espera. Ja por fin y tot.
Y especialmente de las apariciones de la reina en público.
También
nos gustaría...
Com li agradava a Leslie Nielsen tot aquest món de l'escatologia. Vinga. Tremendo, això.
Bé, aquí tenim... la primera
has fet
part...
una baixada de nivell. Sí, això sé, del bazar, últimament, sí. De veritat.
És l'últim de l'any.
No toca quarts ni hores, de veritat.
Aquí teníem Agárralo como puedas, la trilogia de pel·lícules produïdes pel germà Zucker i Jim Abrams, protagonitzades, ja sabem, per Leslie Nielsen, i on es resseguien les aventures d'un policia molt maldestre, però molt segur de si mateix. Un humor, no cal dir-ho, molt físic, molt visual, sense obviar l'escatologia, en una de les escenes més hilarants de la primera entrega, dirigida l'any 1989, i on, en una roda de premsa, tal com dèiem, Drevin és el cap de seguretat d'una visita de la reina Elisabet, va al lavabo i s'emporta sense voler el micro, escoltant-se pels altaveus tot el que passa allí. El film, per cert, es pot trobar a Amazon.
Hi ha la llegenda, que és certa,
que és certa,
de Leslie Nielsen, que anava a totes les entrevistes i a tots els, a qualsevol lloc anava amb un coixí de pets. D'aquests que fan pets, i llavors l'activava en qualsevol
circumstància. Al YouTube hi ha entrevistes. Sí. I a més, sobta, perquè l'entrevistador va en plan seriós, i el tio intentant escurçar-se... Pap... No, és que,
de fet, crec que a molts periodistes els advertien abans de l'entrevista que el senyor Nielsen està molt gran i que últimament té algunes dificultats. I llavors, clar, la pressió passava al periodista que, veient que Leslie Nielsen aparentment estirava pets... doncs havia de saber reconduir les circumstàncies.
Sensacional.
No. Ell, crec que en el Toni García Ramon, que l'havia entrevistat algun cop, li havia dit allò de que un pet et pot salvar qualsevol circumstància. Perquè la gent, crec que la frase que m'havia traslladat el Toni, no sé si és cert o no, de Leslie Nielsen, era: mentre riuen no volen matar-te. que és una gran frase, efectivament, de definitòria de personatge. Bé, doncs, tancant com podem,
agarra-la com puedas,
aquest 2023.
Va, tanquem l'any, perquè,
moltíssimes
Xavi...
Moltíssimes gràcies, com sempre, Albert Berlegui. Com a definició, crec que l'hauríem d'adoptar tots mentre riuen no volen matar-te. Sí que és això. Gràcies, Berlegui, un any més, i ens retrobem a partir del mes de gener.
Igualment. Bon any. Adéu-siau.